ha enviat a presó dos joves per abusar sexualment de dues adolescents de 13 anys en un domicili de la ciutat. Els fets haurien tingut lloc aquest diumenge a la matinada i qui va donar l'avís en va ser un veí que va trucar a la policia per alertar-los que els dos detinguts estarien abusant de les víctimes i, segons ha avançat el Punt Avui, també van enregistrar-ho amb el telèfon mòbil. Els Mossos investiguen ara si els joves haurien fet servir la submissió química per aprofitar-se de les dues adolescents. Els dos detinguts tenen antecedents i, segons fonts del cas, a un d'ells ja l'havien arrestat el 2018, quan era menor per abordar dones al carrer a Olot, algunes d'elles d'edat avançada, i fer-los tocaments. Els bombers confien a donar per controlat definitivament avui l'incendi de Valdomar a la Noguera, que ha cremat unes 2.700 hectàrees. Un cop estabilitzats els incendis, Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzada l'alerta del pla Infocat i ara el pla queda en situació de prealerta. Més qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat en la sessió de control del Congrés d'aquest dimecres que es rebaixarà l'IVA del preu de l'electricitat del 10 al 5%. La mesura serà aprovada en el Consell de Ministres Extraordinari d'aquest dissabte. L'estiu passat el govern ja va rebaixar l'impost del 21 al 10%. I el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat el tractament contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Ens omplien des d'Enveja Ràdio, Dani Camacho.
Este tractament s'afegeix ja als que se realitzen en espais naturals on, de fet, a conseqüència de les pluges d'esta setmana, s'actua per evitar la proliferació de les larves. El pressupost per a la campanya de control del mosquit i la mosca negra és d'1.600.000 euros que aporten els ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona, els Consells Comarcals i la Generalitat de Catalunya. Xavier Faura és el president del COPATE.
Tot aquest tipus de tractaments es fan en la idea de rebaixar la població de mosquit, sempre, lògicament, respecte al medi natural, i es fa per evitar, pues, allò, com és obvi, les picades a les persones i, per tant, millorar la qualitat de vida d'aquella gent que viu al voltant d'aquests arrossars que estan a la vora dels nuclis urbans.
De cara a la propera campanya, el COPATE ja preveu un increment de cost dels tractaments derivats de l'actual augment de preu de la benzina i dels productes necessaris.
Més qüestions. L'Institut Escola de Besalú mantindrà l'horari de jornada intensiva encara per al curs que ve, tot i la voluntat d'educació de tornar a la jornada partida. Ens ampliem des de l'OT FM, Guido Cengiarotti.
Docents, alumnes i famílies se senten més còmodes així i ho han reivindicat i protestat. De totes maneres, el motiu principal que justifica el departament per concedir-ho no són aquestes protestes, sinó les obres de reforma que patirà el centre a curt termini durant els propers 2 anys.
Vam fer protestes per explicar això, no? Perquè ja m'agrada sí que ens han concedit la jornada intensiva gràcies a les obres d'ampliació, però nosaltres creiem que va molt més enllà d'això, no? Malauradament creiem que el Departament d'Educació des de Barcelona no estan entenguent què significa un jove d'un poble, en aquest cas de Besalú, que porten des dels 3 anys o alguns des de que van néixer a la llar de Besalú, després han passat aquí, han estat 13 anys i tenen unes necessitats molt diferents que les poblacions urbanes, no?
Un cop acabades aquestes obres, el departament pretén que el centre passi finalment a la jornada partida, però des de l'Institut Escola Besalú volen lluitar per mantenir la intensiva. No només és una qüestió logística, sinó també pedagògica.
Notícies en xarxa.
...22 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de juny, avui a l'Enjoc, us explicarem les mesures que adoptarà el Barça perquè no torni a passar el que va passar en l'últim partit europeu al Camp Nou, el d'Europa League, ni hi hagi majoria d'aficionats rivals, en aquest cas de l'Eintracht de Frankfurt, a l'estadi. Recordem aquella crisi en el partit, a més, en què el Barça va quedar eliminat d'aquesta Europa League. També parlem de la victòria del Barça de futbol sala en el primer partit de la final de la Lliga contra el Palma. Els blaugranes, que són ja només una victòria d'aconseguir el pòquer de títols de la primera temporada de Jesús Jesús Velasco a la banqueta. Repassarem el que va dir el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, per descartar definitivament la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, i veurem si hi ha candidatura de Catalunya en solitari finalment. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Verdagí. Clara, bon dia. El Barça actualitza el sistema d'assistència i abonament del Camp Nou i el Palau Blaugrana per fomentar la presència dels socis a les graderies. Per tant, hi haurà càstig pels que no vagin, no assisteixin ni alliberin el seient, i premis per als que sí que vagin a la majoria de partits del Camp Nou també, i també al Palau Blaugrana. Encara en clau blaugrana, Jenny Hermoso fitxa pel Pachuca mexicà. Encara en clau fitxatges, el Galatasaray ha destituït el seu tècnic, el català Domènec Torrent. En bàsquet, Laura Antoja seguirà el cos tècnic de l'Uni la temporada que ve. També en bàsquet, en aquesta lliga femenina, Núria Martínez es retira i serà la directora esportiva del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. I en categoria masculina, encara en bàsquet, el president del Baxi Manresa, Josep Saez, ha anunciat que deixa el càrrec després de 5 anys. El força Lleida a l'Eport en gran bàsquet ha renovat una de les seves peces clau, Michael Carrera, ho ha anunciat aquest mateix migdia, i un últim apunt de bàsquet, l'ascens del Club Bàsquet L'Hospitalet està en perill. La seguirem i l'explicarem aquí a l'Enjoc. En futbol sala, el Barça s'avança a la final de la Lliga. Els blaugranes van guanyar 4-2 al Palma, al Palau Blaugrana, i ja torna només un pas de guanyar la Lliga de la primera divisió masculina. La primera oportunitat serà aquest dissabte a Mallorca. Si calgués un tercer partit, es disputaria la setmana que ve de nou al Palau. En tenis, Paula Badosa cau a la primera fase d'Eastbourne. La tenista empordanesa ha acusat la inactivitat i la poca adaptació a l'herba i l'ha perdut amb l'anglesa Juli Borràs, 169 del món per 6-4 i 6-3. En natació, Jessica Vall és 17a als 200 metres braça del Mundial de Budapest. La nadadora de promotació Sant Andreu ha estat 7a de la seva sèrie i 17a en el pòrtic global de la prova dels 200 metres de braça. El tarragoni Carles Coll, del promotació Sabadell, per la seva banda, va ser desqualificat juntament amb altres participants en la quarta sèrie dels 200 braça després de la revisió de vídeo. I un últim apunt, ho dèiem a l'inici, el Comitè Olímpic Espanyol, el COE, descarta definitivament la candidatura conjunta d'entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Dimecres 22 de juny comencem parlant de futbol i de les mesures que ha explicat aquest mateix matí el Barça en boca de la seva vicepresidenta social, Helena Fort, per millorar l'assistència de socis i abonats al Camp Nou i també al Palau Blaugrana. Després de la crisi de la invasió a Alemanya a l'últim partit d'Europa League al Camp Nou, ple de seguidors de l'Eintracht de Frankfurt, el club s'ha replantejat el sistema i durà a terme una sèrie de canvis per, segons Fort, fomentar l'assistència d'abonats a l'estadi. L'escoltem.
El principal dels objectius és el foment de l'assistència dels socis abonats al Camp Nou. Aquest és l'objectiu real que volem aconseguir com a club. Tenir un abonament al Camp Nou és molt més enllà de l'emocional, que ho tenim tots, és també un privilegi i, per tant, entenem que aquest privilegi també l'ha de gaudir aquell abonat. I el que, en essència, també volem és fer una crida de corresponsabilitat als abonats per tal de que aquest abonament pugui arribar principalment a un altre soci. Volem omplir el Camp Nou d'abonats.
I és que les dades que ha explicat el club van més enllà d'aquest partit contra l'Eintracht de Frankfurt i d'aquesta passada temporada, fins i tot en els anys abans de la pandèmia. La tendència és que entre 2.500 i 3.000 abonats al Camp Nou no vagin ni utilitzin el seient lliure ni alliberin el seient, de la mateixa manera que al Palau Blaugrana les xifres són d'uns 1.200 abonats, uns números que, segons Helena Fort, són preocupants.
Els anàlisis de les dades dels darrers anys, també estic parlant de prepandèmia, no només de pandèmia, va resultar que entre 2.500 i 3.000 socis, segons l'any, ni alliberaven ni assistien. Considerem que aquesta xifra és prou rellevant. És a dir, tenim entre 2.500 i 3.000 socis que, tot i pagar l'abonament, ni el venen ni l'alliberaven. I insisteixo, no és una qüestió de pandèmica, no és una qüestió dels darrers anys, sinó que és una mitja que s'ha allargat i s'ha quedat estancada en els darrers 5-6 anys.
De les mesures que començaran a implementar-se la temporada vinent, destaca la creació d'un abonament digital, de moment de prova. També s'acaben les excedències dels abonaments al Camp Nou provinents de la pandèmia. Es farà un cens de socis i sòcies per veure quin és el mapa de socis i sòcies del club. Es recupera també l'ús del seient lliure, també prepandèmic, en què es podrà cobrar com a màxim un 95% del preu de l'abonament. A més, els abonats que assisteixin a més del 80% tindran premi dels partits, tindran avantatges com sortejos en desplaçaments amb l'equip i descomptes a la botiga i també a la restauració. Per contra, els que no assisteixin tindran càstig, cedeixin o alliberin el seient en 10 partits de la temporada o en 6 en el cas del Palau. El club els aplicarà prèvia notificació el seient lliure invers, és a dir, que l'abonament es posarà a la venda per defecte 72 hores abans del partit. Finalment, els abonats que no vinguin ni alliberin en cap partit de la temporada perdran directament l'abonament per a la propera temporada. La propera, per cert, és especial pel trasllat que explicàvem ahir a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, la 2023-2024. A més, Helena Fort també ha explicat que aquestes mesures, si no, alguna de les quals no funciona, es poden modificar en qualsevol moment. Això pel que fa al Barça, a l'Espanyol, ho explicàvem ahir, en la part més esportiva, la primera incorporació per al projecte de Diego Martínez, la lateral barceloní, Brian Olivan, que deixa la seva presentació, volíem dir, que arribava en el seu millor moment de la carrera.
Des del primer moment, doncs, em van transmetre, doncs, molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Vaig tindre que buscar la vida, doncs, quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i tornar a casa, doncs, sempre és especial, i aquí a l'Espanyol, doncs, encara més.
Durant la presentació de Brian Olivan també va parlar sobre la situació del mercat de l'Espanyol el director esportiu del club, Domingo Catoira, que va demanar paciència a l'hora d'anunciar més reforços.
Tenemos que tener paciencia. Tenemos claro el camino, igual que lo teníamos en el momento de elegir al entrenador. Tenemos claro también los perfiles. Tenemos muy claro también las demarcaciones o los jugadores que queremos que lleguen y las mentalidades y perfiles puramente futbolísticos que necesitamos para desarrollar el proyecto a corto y medio plazo, pero necesitamos de tiempo.
Veurem com comença a planificar la plantilla l'Espanyol, que ja ho ha començat a fer, evidentment, el Barça, i també l'altre equip català que jugarà l'any que ve a primera divisió masculina, el Girona, també amb diversos fronts oberts per consolidar el projecte liderat per Michel a la banqueta a la màxima competició estatal. En bàsquet, l'Espart Unic Girona ha confirmat avui la continuïtat al cos tècnic del primer equip la temporada que ve, de la fins ara ajudant d'Alfred Julba, Laura Antoja, que seguirà ara amb Bernat Canut. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, que deixava entreveure que esperen que en un futur Antoja dirigeixi l'equip.
És una gran notícia que la Laura Antoja continuï en el cos tècnic de l'Espart Girona. Per les seves qualitats, per la seva experiència, perquè és una persona de la casa, la seva implicació és màxima, la seva gestió dins el vestidor, els seus coneixements la fan una peça indispensable i que sempre ha estat en ment doncs, de l'Espart Girona que es quedés un any més. I esperem que en siguin molts. Ella continua formant-se i tots tenim clar en l'horitzó l'experiència i el bagatge que va adquirint, que tard o d'hora per nosaltres és una peça que serà clau en el futur.
I d'un equip de la Lliga Femenina, un equip català, a un altre que s'estrenarà la temporada que ve, el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, que comptarà amb la direcció esportiva amb Núria Martínez, que després de 22 anys com a jugadora passa al cos tècnic de l'equip del Baix Llobregat. Ràdio Sant Feliu, Borja Maria Marina.
Núria Martínez és la nova directora esportiva del Barça CBS. Va debutar amb l'UB Barça fa 22 anys. Ha jugat al Perfumerías Avenida, al Dinamo de Moscou, a l'Esquio, Geas Milano, Ros Casares, Umbertide, Kayseri, Galatasaray, Minnesota Lynx, Uni Girona, Femení de Sant Adrià i la selecció espanyola. I l'última temporada, Núria Martínez ha jugat amb el Barça CBS, que enguany ha ascendit a Lliga Femenina. Martínez explica quina ha estat la seva contribució.
Bueno, crec que l'equip ja anava rodat, ja anava amb el camí de poder aconseguir aquesta fita, no? Només la meva entrada és bàsicament per la baixa d'Ainhoa López. L'únic que porto, bueno, ve a ser l'experiència, la maduresa de tots aquests anys dins d'una competició de primera categoria.
Ara, amb 38 anys, Núria Martínez ha canviat la pista per l'equip tècnic. Núria Martínez raona què pot aportar com a team manager.
N'he viscut moltes, de tots colors, com a jugadora i suposo que això m'ha donat l'experiència suficient per poder, després a l'hora d'estar a l'altra part de no estar a la pista, sinó estar a les oficines, doncs això m'ajudarà a poder aplicar-ho i a poder doncs, portar els temes una mica més complicats a bon port.
La funció de directora esportiva, també coneguda com a team manager, és la d'organitzar, gestionar el dia a dia de l'equip i fer d'enllaç amb el president, deixant la part tècnica a l'entrenador.
Gràcies, Borja. I en categoria masculina, encara en bàsquet, sí, us ho explicàvem la convocatòria de Joel Parra del Joventut per a les properes finestres FIBA amb la selecció espanyola. Avui confirmem la presència en aquesta llista de dos badalonins més. El jugador de la penya Ferran Bassas i també l'ajudant de Pedro Martínez de la banqueta del Manresa, Salva Camps, aniran a la selecció per disputar els tres amistosos que tenen previstos. Més detalls de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
La Federació Espanyola va fer pública ahir la llista de 15 jugadors que prendran part a l'esdeveniment a Saragossa contra Macedònia l'1 de juliol, a Tbilisi contra Geòrgia serà el 4 de juliol i a Riga contra Ucraïna el 7 de juliol. El base verd i negre Ferran Bassas acompanyarà a Parra. Qui no estarà, però, és Guillem Vives, que va decidir no participar en aquesta edició. A l'estaf tècnic també hi haurà el badaloní Salva Camps, que està com a tècnic ajudant al Baxi Manresa. També ha estat convocat l'ex verd i negre Xavi López Aróstegui, ara jugador del València. Parra, a més, és un dels jugadors que formarà part de la selecció espanyola que al setembre disputarà l'europeu.
Gràcies, Laia. Per cert, parlant del bàsquet Manresa, de Salva Camps, ahir ja s'acomiadava del club el president dels últims 5 anys, Josep Sáez, Pepe Sáez, que deixava la presidència per motius personals. L'escoltem.
Els motius meus per acabar aquesta etapa són simplement personals, no? Jo, vosaltres, tots els que em coneixeu, sabeu que tinc una activitat professional bastant intensa. Aquesta activitat professional va increixendo per les meves circumstàncies, no? I la veritat és que arriba un moment que tens que sopesar una mica, no?, el que vols fer amb la teva pròpia vida, no? I va, aquests anys han sigut fantàstics. Jo he gaudit de ser president del Bàsquet Manresa. Per mi ha sigut un honor, un orgull representar aquest club.
De fet, el president va reconèixer ahir que volia deixar la presidència abans, però no ho va fer per responsabilitat de no deixar l'equip en la situació complicada de la pandèmia.
Jo mai em vaig plantejar ser president del Bàsquet Manresa per 5 anys. Jo venia aquí a cobrir una mica una època, no?, en què semblava molt difícil, no?, de que hi hagués algú que agafés això i al final pues, bé, jo em vaig encarregar de tirar això endavant. I els meus companys d'executiva ja saben que jo ho hagués deixat abans, no?, però per responsabilitat vaig continuar perquè clar, jo no podia deixar el club en ple Covid, en una situació complicada, no?
Veurem qui substitueix ara Saez després de la magnífica temporada que ha fet el Manresa. Recordem, arribant a la Copa del Rei, als play-offs de la CB i també a la final de la Basketball Champions League, quan fa 5 anys, recordem, quan va agafar el club aquesta junta, amb Saez al capdavant, jugava a la Lliga Leport. I parlant de la Leport, el Força Lleida, que ha renovat una de les seves peces clau. Michael Carrera, la presentació, i anota el nostre company d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. Sergi, bon dia, com ha anat?
Bon dia, què tal? Doncs sí, sense cap preu té una de les prioritats, per no dir la prioritat, a tot el que aquest estiu ja s'ha tancat, és la renovació de Michael Carrera per la temporada vinent. Serà la tercera temporada que el jugador veneçolà liderarà la disciplina lleida, tot plegat un parell de dies després, que s'oficialitzés aquest ampli del contracte de l'encontre. Michael Carrera, que en aquesta presentació ha evidenciat que havia ofert econòmicament superiors a la situació dels lleidatans, però que tot plegat no va només de diners i de la part econòmica. Per la seva part, el president Albert Aliaga també dic que és una declaració d'intencions que, evidentment, repetir la gesta que va assenyalar aquesta temporada, us vinent, és molt complicat, però que amb Michael Carrera tot és possible.
Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, seguirem l'any que ve a l'Eport a veure si pot repetir la gesta i la gran temporada que ha fet el Força Lleida, l'ICG Força Lleida, aquesta temporada a la Lliga l'Eport. En futbol sala, el Barça s'avança a la final de la Lliga de la primera divisió masculina i ja és només una victòria d'aconseguir el pòquer de títols. Victòria treballada dels blaugranes contra un Palma que no va deixar que els de Jesús Velasco despleguessin el seu joc habitual, sobretot a la primera meitat. Els gols de Diego, que va aguantar l'equip a la primera part, i d'Adolfo i Ferrao a la segona, van situar el 4-2 final. Escoltem precisament a l'ala brasiler Diego sobre la importància de guanyar aquest primer partit a casa.
Importantíssim, no?, ganar este primer partit en casa, no? Sabíamos la dificultad, ya habíamos enfrentado el Palma, ¿no?, en una final este año y no ha sido diferente de lo que esperábamos, ¿no? Ganamos el primer punto y nos quedan dos partidos para ganar uno y ser campeón.
El tècnic Jesús Velasco, de la seva banda, deia que estaven més tranquils per poder jugar-se el campionat a casa en cas de no poder guanyar el segon partit dissabte a Palma. Això sí, si ho poden definir en dos partits, millor que en tres.
Todavía no somos campeones de liga, nos queda ahí un partido que va a ser durísimo y después vamos a ver, pero... Yo desde luego creo que a la plantilla yo les exijo porque soy su entrenador y porque creo que tenemos la capacidad de verdad de ser campeones de liga. Entonces lo que les digo sobre todo es que ellos tienen que mirar hacia adelante, no hacia atrás. O sea, ahora da igual lo que hemos ganado, ahora estamos en la liga y hay que intentar ganarla como sea.
Com dèiem, dissabte a 9:15 del vespre, dissabte 25 a Mallorca, segon partit d'aquesta final entre Barça i Palma, amb avantatge pels blaugranes, 1-0 de moment, el millor de 3. Si guanyés el conjunt balear, el tercer definitiu es jugaria dimarts de la setmana que ve, de nou, al Palau Blaugrana. I abans d'acabar, ho avançava ahir al diari Ara i us ho explicàvem aquí també a l'enjoc i ho confirmava el mateix president del Comitè Olímpic Espanyol al vespre ja a la tarda, Alejandro Blanco. Queda descartada definitivament la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030 a Catalunya i a l'Aragó per discrepàncies polítiques, segons va reconèixer el mateix Blanco. Això sí, el president del Comitè Olímpic Espanyol, del COE, no va tancar la porta a una altra possible proposta. L'escoltem.
Al no haver acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe, no se puede materializar. Abrimos la posibilidad de que si alguno de los territorios de los que ahora hablamos u otros territorios quieran presentar en el futuro una candidatura para la posible organización de los Juegos Olímpicos, lo presenten ante el Comité Olímpico Español y cuando esté preparado ese proyecto y cuando la Asamblea del Comité Olímpico Español lo apruebe, hablar con el Comité Olímpico Internacional para presentar una posible candidatura.
Veurem si Catalunya acaba presentant o no proposta, candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern, ja siguin els de 2030 o els de 2034. De moment, Alejandro Blanco, el president del Comitè Olímpic Espanyol, del COE, no va voler avançar res ahir, només va explicar el descartament definitiu, com dèiem, d'aquesta candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying... Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'Auditori amb el tercer moviment Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que sigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però l'estiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics. Per exemple, la nit del foc, la dita de la revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
¿Sabías que el parque eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
Bon dia i bon dimecres 22 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de juny, el Barça es va avançar ahir a la final de la Lliga de Futbol Sala de la primera divisió masculina i és a només una victòria d'aconseguir un espectacular pòquer de títols a la primera temporada amb Jesús Velasco a la banqueta. El primer match point serà dissabte a la complicada pista del Palma, on un Barça justet de forces vol tancar ja la final i revalidar d'aquesta manera el títol. Avui en parlarem, també parlarem de l'altra gran competició que encara està en joc, l'hoquei Lliga Femenina, que pot guanyar el Palau, vigent campió també d'aquesta hoquei Lliga la temporada passada i també en aquesta temporada ja de la Lliga Europea i de la Supercopa i que podria rubricar de nou una temporada brillant aquesta amb Ivan Sanz a la banqueta després del canvi d'entrenador al principi de la temporada. En parlarem amb una de les seves jugadores, la Mariona Colomer, futbol sala, hoquei patins, però també bàsquet, futbol i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Verdagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
El Barça actualitza el sistema d'assistència i abonament al Camp Nou i al Palau Blaugrana per fomentar la presència dels socis a les graderies.
Després de la crisi del partit contra l'Eintracht de Frankfurt amb majoria d'aficionats alemanys, el club ha decidit aplicar a partir de la temporada que ve una sèrie de mesures, entre les quals destaca la creació d'un abonament digital de moment de prova. També s'acaben les excedències dels abonaments al Camp Nou provinents de la pandèmia. Es farà un cens de socis i sòcies i es recupera l'ús del seient lliure. A més, els abonats que assisteixin a més del 80% dels partits tindran avantatges i, per contra, els que no assisteixin cedeixin o alliberin el seient en 10 partits de la temporada o 6 en el cas del Palau. El club els aplicarà prèviament notificació al seient lliure invers, és a dir, que l'abonament es posarà a la venda per defecte 72 hores abans del partit. Finalment, els abonats que no vinguin ni alliberin en cap partit de la temporada perdran l'abonament per a la propera temporada.
Per tant, càstig pels abonats que no vagin al Camp Nou o al Palau Blaugrana i premis pels que hi vagin sovint. De fet, veurem com funciona aquesta propera temporada. Recordem, la temporada següent el Barça es traslladarà a la temporada 2023-2024 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Encara en clau valorant, la Jenny Hermoso fitxa pel Pachuca mexicà.
La davantera madrilenya no renova el seu contracte amb el Barça i jugarà a la Lliga Mexicana. Als seus 32 anys i després de guanyar-ho tot amb el club blaugrana, serà ara una de les jugadores millor pagades del món.
I pel que fa a l'Espanyol, després d'haver anunciat el fitxatge ahir, el primer fitxatge de la nova incorporació de Diego Martínez, el de Brian Olivan, l'Espanyol ja té rival per al primer partit i data pel primer partit de pretemporada. L'equip dirigit per Diego Martínez s'enfrontarà al Montpellier el dissabte 16 de juliol a la ciutat esportiva Dani Harke. Encara en futbol, el Galatasaray ha destituït el seu tècnic, el català Domènec Torrent.
El tècnic gironí tenia contracte fins al 2023, però ha estat destituït al cap de mig any en no aconseguir millorar els resultats de l'equip.
En bàsquet, Laura Antoja seguirà el cos tècnic de l'Uni la temporada que ve.
El club ha confirmat la continuïtat de la fins ara assistent d'Alfred Julbé, que seguirà el cos tècnic liderat per Bernat Canut.
També en bàsquet, en aquesta lliga femenina, Núria Martínez retira i serà la directora esportiva del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc.
La jugadora mataronina canvia la pista pels despatxos per planificar el desembarcament del club a la màxima categoria femenina del bàsquet estatal.
I en categoria masculina, el president del Baxi Manresa, Josep Sáez, ha anunciat, va anunciar ahir al vespre, que deixava el càrrec després de 5 anys.
Sáez, que va agafar l'equip a la Lliga LEP Or, va tornar a l'històric club català, a la CB, i l'ha portat a Europa fent un projecte sòlid. Sáez ha explicat que és una decisió molt pensada, provocada per la seva activitat professional intensa. De fet, Sáez ha reconegut que ho volia deixar abans, però no ho va fer per responsabilitat. En la roda de premsa d'aquest dimarts no s'ha volgut anunciar el nom del seu successor, però serà de la seva confiança i passarà a ser executiu.
I encara uns apunts més de bàsquet. El Força Lleida a l'Eport ha renovat una de les seves peces clau, Michael Carrera, per reforçar i per repetir la gran temporada que ha fet aquest any a l'Eport, arribant als play-offs d'ascens. I un últim apunt de bàsquet, l'ascens del club bàsquet l'Hospitalet, en aquest cas, està en perill.
La falta de recursos econòmics podria obligar l'entitat a renunciar a la LEP Plata. Esportivament es va aconseguir, però ara mateix l'Hospitalet no té els recursos suficients per afrontar la nova categoria. Un fet que es coneix des del principi, però encara no s'ha solucionat. El club català treballa contra el rellotge. El club s'ha posat com a termini aquest dijous 23 de juny per prendre una decisió.
En futbol sala, el Barça s'avança a la final de la Lliga.
Els blaugranes van guanyar 4-2 al Palma, al Palau Blaugrana, i ja són a només un pas de guanyar la Lliga de la primera divisió masculina. La primera oportunitat serà aquest dissabte a Mallorca. Si calgués un tercer partit, es disputaria la setmana que ve de nou al Palau.
En tennis, Paula Badosa cau a la primera ronda d'Eastbourne.
La tennista empordanesa ha acusat la inactivitat i la poca adaptació a l'herba i ha perdut amb l'anglesa Jody Burrage, 169 del món, per 6-4 i 6-3.
En natació, Jessica Vall és 17a als 200 metres braça al Mundial de Budapest.
La nadadora del Club Natació Sant Andreu ha estat 7a de la seva sèrie i 17a en el còmput global de la prova dels 200 metres braça. El tarragoní Carles Coll del Club Natació Sabadell, per la seva banda, va ser desqualificat juntament amb altres participants en la quarta sèrie dels 200 braça després de la revisió de vídeo.
I un últim apunt, el Comitè Olímpic Espanyol, el COE, descarta definitivament la candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
Aquest pas posa punt final a un projecte que va néixer fa més de 2 anys, que va prendre un impuls que va semblar definitiu al desembre de 2021, quan es van plantar els seus fonaments tècnics, i que va perdre força en les últimes setmanes davant les discrepàncies pel repartiment de seus esportives entre les dues comunitats autònomes implicades, sobretot per part de l'Aragó, perquè en un primer moment hi havia un acord que es va trencar. No es descarta presentar una candidatura pel 2034 si Catalunya o una altra part del territori presenta una candidatura que tingui tots els fonaments per optar uns jocs. Ladies and gentlemen.
Dimecres 22 de juny, comencem parlant de futbol sala. El Barça s'avança a la final de la Lliga de la primera divisió masculina i ja és a només una victòria d'aconseguir el pòquer de títols. Victòria treballada ahir dels blaugranes contra un Palma que no va deixar que els de Jesús Velasco despleguessin el seu joc habitual, sobretot a la primera meitat. Els gols de Diego, que va aguantar l'equip a la primera part, i d'Adolfo i Ferrao a la segona van situar el 4-2 final. Escoltem precisament a l'ala brasiler Diego sobre la importància de guanyar aquest primer partit a casa.
Importantíssim, no?, ganar ese primer partido en casa, ¿no? Sabiendo la dificultad, ya habíamos enfrentado el Palma, ¿no?, en una final este año, y no ha sido diferente de lo que esperábamos, ¿no? Ganamos el primer punto y nos quedan 2 partidos para ganar uno y ser campeón.
Per la seva banda, el tècnic Jesús Velasco deia que estaven més tranquils per poder jugar-se el campionat a casa en cas de no poder guanyar el segon partit dissabte a Palma. Això sí, si ho poden definir en 2 partits, millor que en 3.
Todavía no somos campeones de liga, nos queda ahí un partido que va a ser durísimo y después vamos a ver, pero yo desde luego creo que a la plantilla yo les exijo porque soy su entrenador y porque creo que tenemos la capacidad de verdad de ser campeones de liga. Entonces lo que les digo sobre todo es que ellos tienen que mirar hacia adelante, no hacia atrás. O sea, ahora da igual lo que hemos ganado, ahora estamos en la liga y hay que intentar ganarla como sea.
Com dèiem, dissabte, 8:45 del vespre, a Mallorca, a la pista del Palma, segon partit d'aquesta final entre Barça i Palma, amb avantatge pels blaugranes, que estan ja a només una victòria de ser campions. Si guanyés el conjunt balear, el tercer i definitiu es jugaria dimarts de la setmana que ve de nou al Palau Blaugrana. En hoquei patins, el mataroní Martí Casas va deixar, recordem, Itàlia, no era un referent al Forte dei Marmi, per marxar per la porta del darrere i arribar al Calafell, un equip que ha acabat fent, amb Martí Casas a la seva plantilla, la millor temporada de la seva història, guanyant el seu primer títol europeu en un cap de setmana, precisament en què també estrenava a Casas a paternitat. Els companys de Mataró Ràdio hi hem parlat, ens ho explica el Josep Maria Espà.
El jugador d'hoquei patins mataroní Martí Casas acaba de viure la temporada amb més contrastos de la seva carrera, de marxar per la porta del darrere del Forte di Marmi italià, on havia estat jugador referent, a aixecar el primer títol europeu de la història del Calafell. Una marxa que el deixa amb la sensació de decepció, però agraït també a l'ampli suport que ha rebut dels aficionats del club italià.
La paraula jo crec que és decepció. Leslie, crec que és la, es pot definir millor, vale? Perquè jo l'any passat vaig acabar de jugar al playoff amb una pubàlgia bastant greu, la veritat, perquè ja a la Copa Itàlia vaig jugar tot el playoff lesionat, amb infiltracions, amb metges, com que vaig donar el 100%, saps, per aquest club, i bueno, per coses que passen a la vida, ja va haver un canvi d'entrenador, un canvi de directiva, va entrar un nou sponsor, volien aspirar, diguéssim, a guanyar Europa, i ja ens vam trobar doncs, amb un overbooking d'estrangers. He guanyat dos supercopes d'Itàlia i una lliga. M'emporto una experiència a nivell vital, sobretot, perquè he estat, jo sempre ho he dit, m'he sentit a casa.
Però el canvi ha estat a millor i Casas ha tornat a l'hoquei lliga amb un equip que ha fet la millor temporada de la seva història amb un paper destacat del davanter mataroní, màxim golejador a la Europe Cup i, per tant, peça clau perquè el Calafell aixequés el primer títol europeu de la seva història. En pocs mesos, el Joan Urtoll, Casas ja s'ha empapat de la història d'aquest club. Destaca la importància de l'hoquei patins a Calafell com a punt d'unió de tots els habitants del municipi.
Escut és un club que ha arribat a baixar realment molt avall, vull dir, Nacional Catalana, Primera Catalana, i sempre s'ha vingut a trobar-se. Però la força, una mica el que comentaves, la força d'aquest club és que és el... Va ser, diguéssim, un municipi on va arribar molta immigració i l'hoquei va ser com el punt d'unió de tota la gent que venia. Siguessin d'esquerres, de dretes, parlessin català, castellà, anglès, parlessin com parlessin, era el punt d'unió d'aquest poble. I segueix sent això, un punt d'unió on la gent doncs, ve el dissabte a trobar-se, no?
Ara Martí Casas estarà unes setmanes a la capital del Maresme, això sí, ja preparant-se per la propera temporada on es plantegen poder estar a la part alta de l'hoquei lliga i tornar a optar al màxim de títols possibles.
Gràcies, Josep Maria. Encara en hoquei patins ja queden poques competicions d'esport d'elit en joc en aquesta època de l'any, però una d'elles és l'hoquei lliga femenina, competició que el General i Hoquei Club Palau de Plegamans és a només un pas de revalidar. Un Palau que ja s'ha endut la Supercopa, també ha revalidat la Lliga Europea i, com dèiem, és una victòria de tornar a guanyar l'hoquei lliga. Divendres, Sant Joan, d'aquí dos dies, primera oportunitat a la pista del Gijón a les 8 del vespre. Per parlar-ne tenim al telèfon a la jugadora del Palau, Mariona Colomer. Mariona, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com esteu? Com veus l'equip en aquesta última setmana de temporada?
Bé, jo crec que estem bé. L'equip està molt emocionat també per competir aquest últim títol i amb moltes ganes d'aquest partit de divendres.
Evidentment, amb ganes de tancar-ho ja divendres i també suposo que per tancar aquesta llarga temporada, no sé si el factor cansament i també la calor d'aquesta època, que ja ho patien en el primer partit dels dos equips, també són factors claus.
Bé, sí, la veritat és que ha estat sent una temporada bastant llarga i bé, nosaltres ho voldríem tancar ja el divendres, però pel fet que nosaltres anem a guanyar cada partit que competim és l'objectiu de cada vegada que sortim a pista i si això suposa pues, ja validar aquest títol aquest divendres, doncs perfecte, però nosaltres com a cada partit anar a sortir-lo a guanyar, a competir-lo al màxim i el resultat pues, ja el veurem.
La Lliga l'haurà de guanyar a Gijón, a la pista del primer classificat en aquest any a la Lliga regular, un equipàs com el Telecable Gijón, però suposo que teniu en ment el bon record de la Final Four de la Copa d'Europa guanyant allà a la final contra les anfitriones.
Molt, sí, nosaltres sabem que aquest partit contra Gijón serà molt, molt difícil, molt disputat, ja venim de jugar uns quants partits durant aquesta temporada, alguns millors que els altres, i sabem que tot és possible, sabem que... tant poden guanyar ells com podem guanyar nosaltres, s'ha anat veient durant la temporada, però sí que nosaltres anem, bueno, amb la mentalitat que hem anat sortint a cada partit, sabent que si juguem com sabem i plantejant el joc que nosaltres tenim, podem aconseguir-ho i això és el que anirem a fer.
A la Lliga regular vau perdre els dos contra la Gijón, tant a casa com a fora, però com deia la Lliga Europea i també, evidentment, el primer partit de dissabte passat, les heu guanyat. No sé quin tipus de partit esperes pel de divendres.
Bé, jo crec que tots quatre partits que hem jugat durant la temporada han sigut bastant semblants, no? Partits molt, molt disputats, molt competits, que al final s'ha acabat a favor d'un o altre i nosaltres, pues, per sort, vam aconseguir que en els dos que ens jugàvem un títol, diguéssim, aconseguíssim aquesta victòria. Però bé, nosaltres esperem un partit com els que hem vingut jugant, molt difícil, molt físic, tots al final tenim un nivell molt elevat, llavors anirem nosaltres això a jugar, com sabem, a plantejar el joc que tenim i després el resultat esperem que ens caigui a favor, però ja s'anirà veient.
Ho veurem en aquest sentit. Abans parlava del cansament físic, però també suposo que a aquestes altures de temporada hi juga també un paper molt important la part mental.
Sí, la veritat és que ja es van notant el pes de tots els partits i de totes les competicions. Al final arriba aquest punt de temporada amb força i amb aquesta constància. Ens ha anat també desgastant molt tots aquests partits que hem anat jugant, totes les competicions, i arribar aquí a l'última competició de totes a finals de juny, amb això que també deies abans, de la calor, també el cansanci físic, emocionant al final, no?, tota aquesta càrrega de treball i d'emocions de la temporada, doncs es comencen a notar, però bueno, nosaltres sabem que volem competir per aquest últim títol, que serà difícil, però que és l'última empenta que necessitem i que bueno, ens ho deixarem tot, és l'última oportunitat.
Ja ho has explicat una mica, però ho preguntava a l'inici també. Com afecta el fet que s'allargui tant la competició, també jugar per Sant Joan?
Bé, és això que diem, no? Una mica, es nota una mica tot, tant el cansament físic com també el cansament mental, perquè al final portes una càrrega d'emocions al llarg de la temporada, de competicions molt disputades, de molt dures, de Copes d'Europa, de la Reina, després amb tota la Lliga, que ha sigut una Lliga molt llarga també amb la fase regular, ara els play-offs, i arribar també al final amb aquest cansament mental, també amb l'elecció de tota aquesta càrrega, i tot pues, es fa més dur, no? Però bueno, també considero que ho hem anat treballant, que ho portem més o menys bé, que sabem, ja sabíem nosaltres que anava a ser així de dur, així que bueno, també és una cosa que desitgem molt i que volem amb moltes ganes, així que es farà l'esforç que faci falta.
De fet, vosaltres heu arribat a totes les finals que podíeu jugar. Acabo, ara sí, et demanaré un breu balanç de temporada, com deia, evidentment a falta d'aquesta Hockey Lliga, que és molt important, però tenint en compte, després del canvi d'entrenador al principi, que heu guanyat la Lliga Europea, la Supercopa, heu arribat a totes les finals possibles, com deia, amb això quin balanç en fas?
Sí, jo crec que, bueno, nosaltres considerem que hem fet una temporada molt bona, per ara el balanç és molt positiu. Hem arribat al final a tot el que ens havíem proposat, no?, que és a competir totes les competicions fins al final, arribant a totes les finals que es podien arribar. Hem guanyat totes menys una, no?, que al final això és molt positiu i també reflexa tot el treball que portem fent durant la temporada, i sabíem que anava a ser una temporada més difícil d'adaptació, de, com deies, el canvi d'entrenador, també incorporació de jugadores noves i algunes que havien marxat. Per tant, jo crec que el balanç general de tota la temporada per ara està sent molt bo. És això que et dic, no? Arribant a les finals de tot el que es pot competir a la màxima categoria, doncs només amb això ja es veu que alguna cosa bé s'ha fet.
I que de l'Hockey Lliga, el Generali Hockey Club Palau de Plegamans, que pot ser campió de l'Hockey Lliga femenina aquest mateix divendres, si no pot guanyar, tindria una altra oportunitat diumenge, en aquest cas també a Gijón. Mariona Colomer, jugadora del Palau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per tancar aquesta temporada de la millor manera possible.
Moltíssimes gràcies.
Parlem ara de futbol i de les mesures que ha explicat aquest mateix matí el Barça en boca de la seva vicepresidenta social, Helena Fort, per millorar l'assistència de socis i abonats al Camp Nou i també al Palau Blaugrana. Després de la crisi de la invasió alemanya a l'últim partit d'Europa League al Camp Nou, ple de seguidors de l'Eintracht de Frankfurt, el club s'ha replantejat el sistema i es durà a terme una sèrie de canvis per, segons Fort, fomentar l'assistència d'abonats a l'estadi. L'escoltem.
El principal dels objectius és el foment de l'assistència dels socis abonats al Camp Nou. Aquest és l'objectiu real que volem aconseguir com a club. Tenir un abonament al Camp Nou és molt més enllà de l'emocional, que ho tenim tots, és també un privilegi i, per tant, entenem que aquest privilegi també l'ha de gaudir aquell abonat. I el que, en essència, també volem és fer una crida de corresponsabilitat als abonats per tal que aquest abonament pugui arribar principalment a un altre soci. Volem omplir el Camp Nou d'abonats.
I és que les dades que ha explicat el club van més enllà d'aquest partit i d'aquesta passada temporada, fins i tot en els anys abans de la pandèmia. La tendència és que entre 2.500 i 3.000 abonats del Camp Nou ni vagin ni utilitzin el seient lliure ni alliberin el seient, de la mateixa manera que al Palau Blaugrana, on hi ha prop de 4.000, més de 4.000 seients per abonats, les xifres són d'uns 1.200 abonats que ni van ni alliberen el seient. Uns números que, segons Helena Fort, són preocupants.
Els anàlisis de les dades dels darrers anys, també estic parlant de prepandèmia, no només de pandèmia, va resultar que entre 2.500 i 3.000 socis, segons l'any, ni alliberaven ni assistien. Considerem que aquesta xifra és prou rellevant, és a dir, tenim entre 2.500 i 3.000 socis que, tot i pagar l'abonament, ni el venen ni l'alliberaven. I insisteixo, no és una qüestió de pandèmica, no és una qüestió dels darrers anys, sinó que és una mitja que s'ha allargat i s'ha quedat estancada en els darrers 5-6 anys.
Expliquem una mica les mesures que es començaran a implementar la temporada vinent. Destaca la creació d'un abonament digital, de moment en fase de prova. També s'acaben les excedències als abonaments al Camp Nou provinents de la pandèmia. Es farà també un cens de socis i sòcies. Es recupera també l'ús del seient lliure, també prepandèmic, en què es podrà cobrar com a màxim un 95% del preu de l'abonament. A més, els abonats que assisteixin a més del 80% dels partits tindran premis, tindran avantatges, com per exemple sortejos en desplaçaments amb l'equip, descomptes a la botiga i a la restauració, i per contra, els que no assisteixin, cedeixin o alliberen el seient en 10 partits de temporada, en 6 en el cas del Palau, el club els aplicarà prèvia notificació al seient lliure invers, és a dir que l'abonament es posarà a la venda per defecte 72 hores abans del partit. Finalment, els abonats que no vinguin ni alliberen cap partit de la temporada al seient, al seu seient, perdran l'abonament per a la propera temporada. La propera, per cert, la següent, la 2023-2024, és especial pel trasllat que explicàvem ahir a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. A més, Elena Fort també ha explicat que aquestes mesures, si alguna no funciona, es poden modificar en qualsevol moment. I encara en futbol, un parell de punts més. El Terrassa Futbol Club, a Segona Federació, i el Sant Cristóbal, de Tercera, presenten novetats a la plantilla de cara a la temporada que ve. Ens explica des de Canal Terrassa el Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club es queda sense el lateral Lucas Pariente. Quan semblava que l'acord ja estava fet, quan semblava que seria nou jugador del Terrassa Futbol Club, el Real Oviedo, el seu filial, el Vetusta, de la segona ref, doncs ha anunciat i ha fet oficial el seu fitxatge. Tot això ha provocat un malestar important, cert malestar a l'entitat agarenca, i és que el director esportiu, Miquel Ezequiel, diu que s'han sentit enganyats i traïts perquè el fitxatge ja estava fet per al conjunt del Terrassa Futbol Club. I és que dies enrere ja vam parlar de que la incorporació de Lucas Pariente es faria efectiva aquesta setmana. Doncs bé, ara el Terrassa busca un nou jugador per cobrir aquesta posició. Qui sí que doncs ja ha incorporat o ha fet oficial el primer fitxatge, tot i que dies enrere ja el vam comentar, és el del Guillem Hernández pel Sant Cristóbal. També es va conèixer ahir la baixa de Tino Mendoza, que marxa a jugar a Andorra. Recordem que aquesta llista de baixes també doncs, ja la formen 5 jugadors, Amantini, Ousmane, Aixot i Mario Domingo.
Gràcies, Miqui. I encara en futbol, un últim punt, la Unió Esportiva Valls tindrà filial aquesta propera temporada. El conjunt vallenc vol fomentar la base amb jugadors de la comarca de l'Alt Camp que puguin tenir sortida al primer equip, que juga, recordem, a Primera Catalana o en altres categories territorials. De moment, aquest filial jugarà a Quarta Catalana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
La Unió Esportiva Valls i l'Escola Valls Futbol han arribat a un acord perquè a partir de la imminent temporada 2022-2023 els blanquivermells tinguin un filial a Quarta Catalana. L'equip estarà format per aquells jugadors que han finalitzat l'etapa de juvenil i també en altres jugadors de la comarca de l'Alt Camp. Un filial que tindrà com a objectiu que les entitats vagin de la mà per aconseguir un objectiu comú, consolidar la categoria de la Unió Esportiva Valls o tornar a la Tercera Federació amb una base sòlida i arrelada al territori. Escoltem el president de la Unió Esportiva Valls, Francesc Martí.
La Unió Esportiva Valls ha volgut fer aquest Unió Esportiva Valls B per donar continuïtat a molts nois que acaben del juvenil i pues, no tenen equip o volen continuar jugant a futbol. I doncs, aquí a Valls també hi ha un altre equip amateur i bé, doncs, així hi haurà més gent que es voldrà quedar i també per si algun jugador vol continuar jugant a categories més superiors per acabar el de fer i perquè estigui amb nosaltres i si un dia és un bon jugador pot pujar al primer equip.
En els propers dies, la Unió Esportiva Valls i l'Escola Valls Futbol donaran a conèixer tots els detalls en sala de premsa, a més de presentar també tot el cos tècnic i els jugadors que conformaran el filial de la Unió Esportiva Valls B.
Gràcies, Eric. Encara en futbol, abans d'acabar, els expliquem un parell o tres de punts més. Us explicàvem a l'inici la davantera del Barça, fins ara davantera del Barça, Jenny Hermoso, ha anunciat que deixa el conjunt blaurana per fitxar pel Pachuca mexicà, la davantera que va contractar amb el Barça aquest 30 de juny i aquesta mateixa nit s'ha acomiadat, aquesta nit passada, del conjunt blaurana amb un missatge a les xarxes socials. Encara diu que encara li quedava molt per viure, per disfrutar, i ara és moment de noves aventures que omplin i que la facin sentir valorada de veritat. Jenny Hermoso, que tancava la seva segona etapa al Barça i va arribar el 2013, i després de quatre temporades se'n va anar un any al PSG i un altre a l'Atlético. El 2019 va tornar al Barça per jugar-hi els tres últims anys, les tres últimes temporades. El Barça, de fet, ha guanyat 5 lligues i la Champions de la temporada passada, entre molts altres títols. La jugadora madrilenya, de 32 anys, comença una nova aventura a Mèxic com a fitxatge estrella del Pachuca. Abans, però, haurà de superar la lesió al genoll, que i ha impedit participar a l'Eurocopa d'aquest estiu, que comença el juliol a Anglaterra. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local, demà dijous. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. Told me, can't wake up happy every day. Can't have the sun without the rain. Can't have the moments where you're truly on top of the world without the moments where you're down in the dirt. It's something they don't really teach you in school about anxiety, depression, and the weight of the world. We're all looking for some gratification, a little love, a little validation. That's why I'm glad I found someone like you to see the sadness and the truth. I'm glad I found someone like you. Yeah, yeah, yeah. I feel your touch deeper than my skin. Told me that's the thing about life, it only matters who you are by your side, not the money or the cars that you drive in. That's some temporary high shit, always chasing a climax. That's why I'm glad I found someone like you who's seen the sadness and the truth. I'm glad I found someone like you. Yeah, yeah, yeah. I feel your touch deeper than my skin. Every chemical rushing in.
feel your touch deeper than my skin. Every chemical rushing in. Now I found your love, I'm coming up again. Like serotonin, serotonin.
Like a pill that takes off the edge. Like a smoke is less.
La xarxa.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
És el president del govern central, Pedro Sánchez, anunciant una rebaixa de l'IVA de l'electricitat que passarà del 10 al 5%. És la mesura més destacada de la pròrroga del decret anticrisi que s'aprovarà dissabte en un Consell de Ministres extraordinari. Un decret que ampliarà en 3 mesos mesures extraordinàries com la bonificació de 20 cèntims als carburants o l'ampliació de cobertura del bo social elèctric i l'ingrés mínim vital. Ara s'hi afegirà la rebaixa de l'IVA en el preu de la llum, però el decret haurà de superar després la convalidació al Congrés. Per això Sánchez ha demanat el suport de la resta de partits, coincidint amb l'intent de represa de relacions amb la Generalitat. La primera mostra.